En unos días se cumplen 11 meses desde la Dana y nosotros continuamos visitando municipios afectados y comprobando cómo queda muchísimo todavía por hacer. Es el caso de Benetúser, en Hortasud, donde nos encontramos, un municipio de la zona cero, donde hay todavía muchos edificios sin ascensor, sin puertas de entrada, edificios apuntalados o negocios que no han podido reabrir, o incluso infraestructuras públicas como este ascensor que accede al tren que todavía no se puede utilizar. Vamos a hablar hoy con Ruth Moyano, con Carmina Payá, con Bea Verdejo y con María José Párraga para comprobar cuál es la situación de este municipio en Valencia 2025, Renacer tras la Dana. Estamos casi 11 meses después en Benetúser.
Valencia 2025, Renacer tras la Dana, un podcast de Radio Valencia Cadena Ser.
Bea, Ruth i Carmina, gràcies per rebre'ns a Benetúser. Volem saber com està el poble i com esteu vosaltres també vora 11 mesos després. Però anem a començar, Ruth, perquè estem a l'entrada de ta casa, de la teua finca. Però descriu-nos un poc on estem i com està encara.
Pues està exactament igual que estava. Estem pendents encara de que vinguin a reparar l'ascensor i ara estem en la fase de trobar, finalment en el mes d'agost, cobraren la indemnització del consorci i estem buscant quina empresa pot fer-se càrrec de la reconstrucció, però ens trobem en dos problemes. D'una banda, que la indemnització que hem cobrat no és suficient per a poder fer front a la despesa total, i el segon problema és que els terminis que ens donen per a executar l'obra és començar al març, a l'abril de l'any que ve, i 3 o 4 mesos d'obra. Això vol dir que l'estiu que ve estarem en una situació semblant a aquesta, que és el garatge encara en desprendiments i el pati apuntalat.
Apuntalat, sense porta, veiem encara també els cristals trencats i dius, el que ens donen no arriba per a les despeses que tenim i que costaria reformar això. Per què passa això? Perquè vos feren un peritatge, se suposa.
Ens feren una peritació, però la realitat és que després n'hi ha el negoci que es fa de la tragèdia, i és que els preus s'han disparat des que va passar la Dana. Els preus de les reconstruccions s'han disparat, aleshores les peritacions que se feren inicialment no veixen al preu real en el que se trobem ara, que hem de reconstruir els edificis.
Uh-huh. Tenim ací a Bea. Bea, tu acabes d'obrir, tens un estudi de ioga, però acabes d'obrir pràcticament ara.
Vaig fer la reapertura ahir, dilluns, dia 22, i bueno, el meu centre està una miqueta, està així al costat també. Esta part va ser molt danyada, vingué moltíssima aigua i el meu centre queda destruït total i diàfano. O sigui, s'ajuntaren les plantes baixes, el pati, vull dir, va ser prou dantesc. A part, la meva història és un poc més, o sigui, si podem afegir-li algo més dolorós, pues sí, pot ser. Me varen diagnosticar un càncer al setembre, justament fa un any, i la primera operació me la feren el 5 de novembre.
El 5 de novembre, només havien passat uns dies,
sí.
Com vas poder arribar? En quina situació
estava? Jo vaig buscar ajuda, però era tal caos i tal, no n'hi havia res d'organització, no me pogueren ajudar i me n'aní caminant.
Vas anar a peu a l'Hospital La Fe?
Sí, que era me n'aní a La Fe, bueno, me n'aní un dia abans, vaig dormir en casa dels meus sogres que viuen a València, i pel matí el dia 5 aní a La Fe i me varen operar. Clar, jo vaig deixar a la meva filla a ma casa i la meva obsessió era tornar a ma casa, perquè clar, jo vaig deixar a la meva filla en el caos absolut. Aleshores vaig vindre a casa, però clar, no teníem aigua potable, no teníem llum, no me podia curar, no me podia, vull dir, era, no sé, ha sigut una experiència molt, la veritat que molt negativa. Però també jo sempre li pegue la volta, no? He trobat a gent que m'ha ajudat mogolló. Tinc una amiga infermera que venia tots els dies amb aigua potable per a curar-me, val? I per aquesta part estic contenta, val? I també estic contenta perquè m'he curat, ja no tinc càncer i... Però ara era el que vos comentava abans, que ara he tingut sessió en la psicòloga perquè necessite tractament psicològic i estic un poc com... Ostres, m'ha passat això? O sigui, he perdut el meu negoci, he perdut el meu pit, estem així, que està tot, que sols fa que recordar-te el que va passar aquell dia, perquè queda moltíssima reconstrucció i... No sé, jo estic encara en soc i crec que anem a estar molt de temps en soc posttraumàtic perquè perquè són moltes coses molt dures.
Perquè encara vas caminant pel carrer i se veuen les cicatrius, clar, però además de tenir les cicatrius mentals, en parleu d'una dissociació.
Sí,
crec
total.
Que Ruth coincidia amb això, no? També està en tractament psicològic.
Sí.
I parleu d'una certa dissociació.
Sí, bueno, el que ens explica la gent professional de la salut mental és que la intensitat i el dolor tan gran que va suposar aquella nit fa que desconnectes de les teues emocions i te dediques a sobreviure, a prendre decisions que tenen que veure en sobreviure i en trobar aigua, menjar, medicació, assistència mèdica. Aleshores, això només és possible si d'alguna manera deixes de sentir, perquè si sents, el que fas és que te derrumbes.
Sí.
Però clar, en el pas dels mesos, totes aquestes vivències acaben tocant-te a la porta, no? I dient-te que això ha passat, tot això és real, has de gestionar-ho i has de saber on col·locar-ho per a poder seguir avant. Clar. Però efectivament, és que n'hi ha una ferida més col·lectiva i comunitària, són tantes històries tan doloroses, ens falten 229 veïns. És que això, quan eixis al carrer, és una cosa que se sent, que ho veus
en la
mirada. I a
part, Ruth, que d'eixes 229 persones, segur que coneixes alguna persona.
Clar, clar, és que...
Vull dir que no és algo que està fora del teu eix, no? Del teu entorn, és que te toca directament. Aleshores, despertar-te cada dia i saber que aquestes persones falten i veure com va la reconstrucció, que cada vegada va més lenta, però més lenta perquè ja es comencen a comercialitzar, no? Anem a traure pasta, no? No pensen en els sentiments, en les emocions que tenim dins encara i que van a tardar molt en
clar, és que aquestes xifres, o sigui, nosaltres no parlem de xifres, nosaltres podem ficar noms i cognoms a aquestes 229 persones.
I suposa també, i entenc, aquesta experiència traumàtica, el fet d'haver-se vist en una situació de molt risc, no, Carmina? En el teu cas, pues, i en ta casa, vau tindre una situació també
sí,
de molt risc.
La casa per dins està tota perduda. La sort que tenim és que ma mare vivia enfront i se'n passarem allí perquè vaig traure el gos, que si no, no haver eixit de casa. I cruzarem el carrer i després ja no poguerem tornar a casa. Ja venia tota la avalanxa que ens passava el genoll i la cosa estava mal. I el que estan dient elles de les persones que hem perdut, pues sí que és veritat que hem perdut molts amics, perquè ara mateixa el meu home estigué uns dies que anava desorientat perquè havia perdut a un matrimoni que eren amics nostres, llauradors, pobrets, que els havia caigut en pa i porta, tota la porta damunt, o sigui, venia tota l'aigua i es caigué la porta i es matà. Després també perguérem a un senyor de pa i porta que ens feia totes les carpetes de la trobada, que la veritat... bellíssima persona i te trobes tot això i l'ànim te se'n va als peus.
Mireu que s'ha parlat molt de les ajudes i jo vos he preguntat per les ajudes també econòmiques per a la reconstrucció física i de les cases, però i sos psicòlegs? Esteu tenint ajuda per a sufragar aquests psicòlegs?
No.
Bueno, si jo vaig...
Personalment, a mi m'estan duent en psicooncologia a l'Hospital La Fe, però jo a part estic pagant a la meva terapeuta, que jo sempre vull que la meva ment estigui bé i pues, de vegades en quan vaig, i ara tinc que anar més a sovint, i ho estic pagant jo en els diners de la meva butxaca.
Sí, en el meu cas igual. Jo el que passa és que és una psicòloga voluntària, que me fa un preu especial, però totes les unitats que ens varen prometre al principi des de la Conselleria de Sanitat, que s'anaven a ficar en marxa, la realitat és que no se ficaren en marxa. Ara sí que fa cosa d'un mes, des del Ministeri de Sanitat, junt a les associacions de familiars de víctimes mortals, s'han ficat en marxa les USMES, que sí que van a poder donar cobertura a l'atenció psicològica necessària. I després alguns ajuntaments també han ficat serveis d'atenció psicològica, però clar, el problema és que no han sigut serveis que donaren una continuïtat. Tu podies acudir, t'atenien en el moment de màxima ansietat, però no tens un recurs que pugui atendre't setmana rere setmana, però això al final acabes buscant-te-lo tu.
I pagant-te'l tu,
sufragant-te'l
tu al final. les vostres situacions personals són, acabes de reobrir ara també i t'has curat, assisteu encara a l'espera, la casa, Carmina, no ha pogut encara començar les obres, no sé si el passa algo similar amb el tema dels pressupostos.
Pues, no, que per exemple els obrers estan en molta feina i després també hem pensat deixar que se secara bé perquè totes les cases que han restaurat ara estan i sin totes les humitats, o sea, que jo encara no me n'he baixat a ma casa, això és la veritat, i tinc moltes ganes perquè és algo que tinc ahí en el cap com una necessitat d'anar a ma casa, me falta això. I, però ara començarem ja a veure si podem i ja comencem. Jo lo de la psicòloga sí que vaig a una psicòloga que me proporcionaren des de l'Ajuntament. És una psicòloga que són voluntàries i la veritat que estic molt contenta en ella.
O sea... Han passat vora 11 mesos i la situació de Netusser dista molt de ser ja la que teníeu abans. No sé ara quin sentiment teniu amb tot el que està passant també i com s'està gestionant, si tenim un sentiment de que s'ha de demanar i s'ha d'exigir justícia o si esteu prioritzant també la vostra salut mental i el vostre, diguem, bueno, la vostra situació personal.
Estem fent equilibris entre el tindre l'espai de la cura personal, però també sense oblidar la part comunitària, la part col·lectiva. Al final, la resposta a totes aquestes emocions, si som capaços de col·lectivitzar-les, serà quan podem respondre cap a les administracions, que en aquests moments la veritat és que dona molta ràbia i molt de coratge. A mi me dona molt de coratge veure que els partits polítics segueixen com una espècie de calendari electoral que està superallunyat del calendari que seguim la ciutadania, que és el de les estacions. La tardor comença a ir, tenim la temporada de pluges ahir, i mira, com està el clavegueram? No sabem, tenim una incertesa i una por molt gran a què puga passar. Aleshores, i aquesta distància entre el que passa en les administracions i el que passa en el carrer, ens té super desconcertats.
Sí, jo opino igual que Ruth, que no és una qüestió col·lectiva o individual, jo crec que les dues coses van de la mà. Aleshores, jo és que sentís ràbia, sincerament, perquè sobretot a mi la ràbia me naix quan pensen aquells primers dies d'abandonament total, és que ens abandonaren. Aleshores, això me crema per dins, perquè és tantes persones, tants pobles danyats i que cap persona tinguera una mínima acció de dir, anem a... És que no farem res, ens deixarem de la mà de Déu, ale, ja s'apanyarem. Aleshores, jo sí que tinc ràbia. I pense que tu quan fas algo mal en el teu treball, no? Si tu fas una errada en el teu treball, te diuen, bueno, pues ho has fet mal, pues te'n vas al carrer, pues en tota la dignitat, no passa res, estàs equivocat, te n'has d'anar perquè no has estat al nivell que havies d'estar. És ràbia, jo tinc molta ràbia encara ahí acumulada. Sí.
I ràbia també no només perquè no n'hi ha responsabilitats, és que damunt el discurs és que s'estan vanagloriant d'haver tingut una bona resposta. Això és un insult, o sigui, això sí que és una provocació. Vull dir que algú que saps que aquest dia no va saber respondre, passen els mesos, i continua fent això, diguent, no, si nosaltres hem gestionat l'emergència superbé, i com que, o sigui, perdona, tota la població sense aigua, sense menjar, sense medicament, morts en els carrers 2 i 3 dies.
I 5. Que els veïns,
i 5. Que van ser els veïns els que tinguérem que baixar a tapar-los. Jo vaig tenir una persona morta en ma casa 24 hores i no vingueren a buscar-lo. L'haguerem d'agarrar i baixar-lo a sa casa perquè jo no podia seguir convivint en els meus fills i una persona morta. I a mi vas a dir-me que la capacitat de resposta de la Generalitat ha sigut bona. Això no m'ho pots dir mai. Això és una cosa que jo no vaig oblidar-me mai.
No. La capacitat de resposta va ser de personal de cada persona.
Exacte.
Perquè te venia bomberos i era perquè estaven agarrant vacacions i venint. Te venien gent de la UME i venien en la roba d'això i venien a ajudar-te, o guàrdies civils,
sí, de tot,
o infermeres.
Venien de tots els puestos, però aquesta gent venia particularment d'ells a ajudar-nos. O sea, no és que els enviaven de dir, després ja vingueren tots organitzats, sí, però al principi res.
Després arribaren, però inclús els primers dispositius que arribaven ja mobilitzats de manera oficial,
sí,
arribaven així, te preguntaven què havien de fer,
sí,
perquè no venien en una ordre
clara.
Venien i anaven preguntant al veïnat, sí, què necessiteu? Pues mira, pensem que la part més urgent, sí, és, sí, ahí. Inclús quan arribaren ja mobilitzats, no tenien cap ordre, això va ser una descoordinació, sí, que no pots donar crèdit.
I que s'està també reiterant, no, ara, sí, en la reconstrucció, i la descoordinació, total, i prova d'això el que estem veient i la vostra, sí, situació. Jo vos agraeix moltíssim, Bea, Ruth i Carmina, que hagueu compartit quina és la situació vostra vora un any després, encara fa, són 11 mesos, però a més es dona la circumstància, sí, Ruth, que tens uns veïns en el primer que no han pogut pràcticament, un d'ells, no, amb mobilitat reduïda, que no ha pogut baixar pràcticament. Exactament. Anem a conèixer-los també. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
A vosaltres. Adéu. Moltes gràcies.
Gràcies.
València 2025. Renacer tras la Dana.
Y estamos con María Josefa. Vive en un primero, pero claro, las escaleras son insalvables para su marido.
Insalvable, que tiene que venir la Cruz Roja, y porque mi hijo las ha buscado para que me lo bajen. Si no, no teníamos nada. Y yo, que estoy fastidiada de la espalda, porque me he fastidiado ya de brega con mi marido, pues lo llevo muy mal. Porque cada vez que bajo las escaleras y las subo, cogí a los lados y con mucho cuidado, porque si me da un calambre voy al suelo. Así que, y aquí estamos esperando.
Esto, claro, habrá reducido la movilidad de su marido, no saldrá a la calle como salía antes, ni muchísimo menos.
Es que no baja para nada, es que no, mi marido va de la cama al sillón, y del sillón a la cama. Y si baja para algo, él come aquí, tengo la muchacha que él me lo atiende y le da de comer, pero él no se mueve para nada, para nada. Ha tratado a mi marido y la muchacha a ponerlo de pie porque tiene intenciones de moverse, pero luego no puede. Él tiene que quiere mover y que puede, pero luego no puede. Y lo han levantado entre los dos para que se le vaya de la cabeza que él no puede. Y entonces lo ponen así medio levantado y las piernas se le doblan como si fuera la de un muñeco de trapo. Y lo dejan por imposible. Pero ya él se convence un poquito de que no puede.
Claro. Han pasado 11 meses, es que es prácticamente un año sin poder salir a la calle, solo con ayuda. Eso le ha supuesto, bueno, pues...
Más todavía. Porque es que todas las cosas y todas las enfermedades empiezan tan poquito a poco que no te das cuenta. Y hoy hace una cosita y tú dices... ha hecho esto, y esto porque lo habrás hecho, o dice cualquier cosa y tú dices, y esto, pero a medida del tiempo, esas poquitas de cosas se van uniendo unas con otras, y entonces luego ya al final te das cuenta que aquello se ha disparado, y no sabes cómo empezar, que vamos a los médicos, y lo primero, y esto qué tiempo lleva, y no le podemos decir exactamente cuándo empieza, porque son tan despacitos las cosas que pasan y los pasos que da, que cuando te vienes a dar cuenta ya ni sabes cuándo ha empezado ni cuándo va a terminar, porque yo no sé cuándo mi marido va a estar así.
¿Y saben o les han dado plazos de cuándo podrán tener por fin el ascensor operativo? Porque es que estamos ya a punto de cumplir 11 meses.
Modan alguna cosita, alguna pinceladita, pero pasa el tiempo y no hay nada hecho. Y yo digo, bueno, yo no sé qué, para ponerme seria, porque yo llevaba a mi marido hasta el ayuntamiento una vez desde la que iba a la silla y tenía que salir porque lo había bajado la Cruz Roja. Fui al ayuntamiento y le dije, es que aquí no hay unas personas que se dolezcan por estas personas que están inútiles y inválidas por completo, porque mi marido mira cómo viene en la silla. Ay, bueno, señores, nosotros de esto no, esto, porque estos son para que me ayuden en la escalera o para que me ayuden en esto, son otros expertos que el ayuntamiento dice que ellos ahí no pueden hacer nada. Y por ahí se escapan y nosotros nos venimos con las narices agachadas y ya está.
Y a día de hoy no saben, no tienen más o menos cierto de cuándo se arreglará.
No, porque nos dan una fecha. Pero luego la fecha esa va pasando y tú dices, bueno, y no tienen que venir esta semana, por ejemplo, una puerta que pusieron provisional, que no le pusieron a la puerta luz, porque yo pago el ascensor, que lo estoy pagando. Pago la comodidad de abrir desde aquí arriba a los que vienen. pon el timbre, no tengo timbre. Y todo eso lo estamos pagando. Y me pusieron una cosa y cuando una vez que tuvo mi marido ingresado y me mandaron a mí y mi marido aquí a casa para no estar más tiempo en el hospital, que dice que es muy costoso. Bueno, por todas las que venían a visitar a mi marido, no podían timbrar en ningún sitio. Entonces, como estaba el teléfono de mi marido, de mi hijo, y estaba el teléfono nuestro, el mío no se lo habían dado nunca a los estos. Entonces, mi hijo, mamá, que hay en la puerta una tal enfermera o médica o la que sean, porque algunas veces vienen hasta tres. Entonces, él me llamaba a mí y yo tenía que bajar. Pues yo no, porque yo también estoy operada de la espalda y tengo una prótesis porque me fastidié la cadera.
Sí, nos ha dicho que le cuesta además, que evidentemente es que, no. Es
que aparte de la cadera que la tengo con prótesis, tengo lo de aquí de la espalda, que cuando ahora, porque también tenemos un médico que tendrá lo menos 70 años y no nos escucha el médico. Nada más en ve usted aquí o ve usted allí y nos tiene paseándonos en el ambulatorio para que hagamos lo que él quiere. Una cosa que está en el ordenador, que no hace falta que le digamos nada porque está en el ordenador. Pues te hacen ir abajo para que...
Sí, que les hacen hacer muchos trámites y muchas vueltas.
Hemos querido cambiar de médico y ahora le dicen que como cada vez que hay un traslado de médico son 6 meses lo que hay que esperar para poderlo cambiar.
María Josefa, que se les están juntando muchas cosas, pero que lo prioritario, nos decía, es ese ascensor que le permita a usted también y además a su marido bajar a la calle, que así están ya 11 meses después. Gracias por contárnoslo, esta situación. Ojalá pronto nos pueda dar otras noticias.
Qué milagrito sería ese, porque yo cuando empezaron a hacer las casetas, porque decía que el ascensor no podía andar si la luz no estaba la suficiente, porque nos dieron una luz provisional y sin embargo hay una de las carelas que no se apaga en ningún momento. Entonces el ascensor tenía que andar con una fuerza de luz que la caseta donde van los contadores
no tenía.
Primero que el dinero que han dado es para esta caseta.
Bueno, estaremos muy pendientes, Josefa, nos quedamos sin tiempo, pero ojalá pronto nos pueda contar que tienen ascensor. Muchas gracias.
Bueno, pues gracias a ustedes por venir algunas veces, usted o otras que han venido también, y nos han querido ayudar. Pero esa ayuda todavía no la hemos visto por ningún sitio.
Bueno, pues esto es lo que se hace falta, que se escuche a la gente como Josefa y a nuestras protagonistas de hoy aquí en Benetuser. Nosotros continuaremos acercando el micro, que es lo que tenemos que hacer como medio de comunicación. En Valencia 2025, Renacer tras la Dana, continuaremos la semana que viene visitando municipios afectados.
Valencia 2025, Renacer tras la Dana. Dirección, Jessica Crespo. Vídeo y edición, Santi Botella. Patrocina Balearia y Caixa Popular.